Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra
Avui, a Una ullada a la ment, segona part sobre la diferència entre caràcter i temperament amb exemples pràctics. Des de Domenys Ràdio, amb el Jordi Llong i la Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, i en aquesta ocasió, com bé deies, doncs recuperem aquest tema que vam tocar la setmana passada i on parlàvem de la diferència entre temperament i caràcter, que si més no és bastant diferent al que teníem a la nostra ment. I per això, com sempre, el nostre coach de capçalera, el Jordi Llong. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
Com estàs, pues primer
sí.
De tot? Bé?
Aquí. Pues estic molt bé, estic molt bé. Amb el temps variable, que tant a mi fa un dia de sol com un dia de núvol i pluja, però cada vegada s'assembla més amb el temps que coneixíem com normal, no? O sigui que molt, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, carinyo.
I l'apagada general, que encara cueja, com la vau viure? Bé?
Pues, mira, aquests dies, jo crec que si més no et provoquen reflexió, no sé si estaràs d'acord amb mi, no?
Sí.
Comences a pensar com depenem, sense donar-nos a compte, d'una pila de coses que està en mans de tercers. No sé si estàs d'acord.
Sí.
És a dir, tu tens la corrent i dius, ostres, un dia me la poden treure i resulta que jo estic en mans d'una pila de gent que no sabem que al final som esclaus de les nostres pròpies necessitats, no? Uh-huh. Nosaltres la vam viure bé, però és veritat que és un dia que et fa reflexionar sobre moltes coses, eh? Que també un dia podem parlar-ne en el teu programa, et fa reflexionar de com ens hem adaptat a una sèrie de mèrits que el dia que ens falten, doncs, ostres, et trobes incòmodo. Però bueno, nosaltres a casa teníem unes llinternetes, teníem, bueno, i si més no, també és veritat que ens porta a xerrar i a tenir més contacte perquè tampoc fes gaires coses més, no?
Rai.
Però bueno, és... Sí. I em queda una mica l'enigma, eh? Entre tu i jo, a mi em queda l'enigma. Què ha passat aquí, no?
Ho sabrem
perquè,
o no?
Que curiós, jo crec que no. Però és molt curiós que ens estiguin dient facis un kit de protecció, facis un kit de supervivència, prepari coses, no? I amb 60 anys jo no he viscut una situació igual que durant tot un dia marxi la llum a tot un país. Dius, ostres, quina coincidència, no? Que això reforça el missatge, no? Que hi ha aquí darrere que ve d'en seguir tot, no? Pensi que si un dia passa i pum, i passa, no? I llavors, quan el dia següent llegeixes la premsa, tothom anava a comprar llanternes, diuen que van pagar uns preus desorbitats, unes piles...
Ràdios,
menjar,
ràdios analògiques...
La ràdio... Sempre ens acaba salvant la vida, la ràdio, i és veritat. És la gran companyia, t'ho dic en sèrio, eh? És que és l'únic mèrit que tu pots utilitzar en aquestes circumstàncies, i encara que siguessis una cova, no? Una ràdio a piles, i que és imprescindible a totes les cases, ho dic en sèrio. Perquè si algú ho sabia, era perquè jo també tinc una casa, i si algú ho sabia, era a través de la ràdio, perquè tot el que més no existeix. Però molt bé, són dies que està bé que de quan en quan tinguem una lliçó de ojo, ull, vigila, perquè depens de coses que no controles tu. I això té un perill gegant.
Déu-n'hi-do. Bona reflexió sí. Que tenim per començar aquesta secció d'una ullada a la ment.
Sí, és veritat.
I reenganxem, no, aquest tema que parlàvem el mes passat d'aquesta diferència entre caràcter i temperament, no? Vols fer-nos una mica de 5 cèntims de recordatori?
Sí. Bàsicament, parlàvem, seguim parlant de com arribar a l'autoconeixement per convertir-nos en els nostres propis referents. És a dir, com puc jo conèixer, millorar allò que necessito i no buscar referents externs ni gent que em digui, no, i que m'il·lumini i que llavors ens trobem molts il·luminats, i fin. I no saps mai en quines mans caus, no? Al final estem parlant de que tants anys frotant la làmpara per descobrir que el geni ets tu, no? I ara el que estem intentant és fer sortir el nostre propi geni i així portem diversos programes. I una de les coses importants que dèiem al programa passat és que moltes vegades confonem, no?, caràcter amb temperament, i són dues coses molt diferents. Dèiem que el temperament és hereditari, és genètic, ho tens al néixer, i el caràcter és allò que et vas fent durant la vida, amb la gent que te'l moldeja, la gent que et rodeja, els amics, tu, les circumstàncies que la vida trobes que són completament diferents per tots, etc etc etc. No? I llavors també dèiem, no? Bé, parlàvem una mica d'exemple de temperament, i també enumerarem avui un parell perquè per refrescar-ho, però sobretot dèiem, home, la frase atribuïda al Sant Lluís, no?, que deia, Déu meu, dona'm força per canviar les coses que puc canviar, paciència per les que no puc canviar, però sobretot sabidoria per distingir entre les dues, perquè això és l'important, que sàpigues a on et pots bolcar i canviar més i a on has de tenir paciència i o matisar allò que no pots canviar. No? I el temperament, dèiem, es pot canviar lleument, pots matisar-lo, pots fer coses. A on pots treballar? En el caràcter, que és a on, si et sembla, Lourdes, abordarem els minuts que tinguem.
Perfecte. Feta aquesta diferència de temperament i caràcter, ara ja ens situem una mica amb el mapa mental, no?
Això és. I sobretot seria important que tothom que ens escolta, no?, digueu, però això em passa a mi, no? Bueno, però això és temperament, eh? Per exemple, mira, jo vaig anomenar-te un parell d'exemples, no? Per exemple, de caràcter, no? Pues, una persona que és responsable, sí? I compleix amb els seus compromisos sempre. Això s'ha format amb el caràcter, això s'ha format d'anar a l'escola, perquè ho has vist amb els pares, perquè el que sigui. Eh? Vale? Un altre que és perseverant i que és constant és caràcter, no és temperament. Això s'ha construït. I hem de tenir present que igual que es construeix, es pot destruir. Si tu et deixes, si tu t'abandones, si tu tens moltes decepcions i dius, no val la pena, no? Això pot canviar. Sí? Per tant, tot allò que es pot construir es pot destruir o es pot millorar, evidentment. Eh? I això està parlant d'exemples de caràcter. Una persona que és amable, això és el seu caràcter. No és tant un temperament. El temperament seria... i ara aquí segurament molts ens veurem retratats, algú que és impulsiu. És a dir, quan t'enfada, reacciona sense pensar. La primera reacció és carregar-t'ho tot, que deia, no?, com un elefant en una catxarreria. Sí? Això és temperament. Això no és, ostres, la gent diuen, és que té un caràcter. No, és un temperament. Això és genètic, això ho porta dintre, això ho ha heredat. I el que pots és matisar-ho. I ara també parlarem una mica de com, però allà ho té. I això no es canvia. Recordes que segur que ho has sentit també, no? No, la gent quan es fa gran no canvia. La gent...
Se li agria el caràcter.
Ara. I és que la gent li acaba sortint allò que porta dintre. De jove ho ha anat matisant per temes socials, el que sigui, però al final li surt. Per què? Perquè és genètic, perquè ho té, perquè ho és així. Eh? Una persona molt enèrgica, d'aquelles que només... que dius, hòstia, para una mica, no? I poden ser enèrgics netejant la casa, poden ser enèrgics caminant, treballant, perquè els hi surt, sí? Vale? Per això, i això és temperament. I és important aquesta, no? Mira, per exemple, se m'ocorreix, i deixa'm que digui una cosa, com reaccionen davant d'un problema, vale? Quan tenen el temperament, val? Si ets impacient, et frustres. Perquè quan algú no surt com m'esperava, em frustro. Perquè el meu temperament és impacient. Vull ja, pim, pam, fuego. Sí?
Vale.
Per tant, davant d'un problema, et pots frustrar. Com reacciona la persona amb el caràcter? Vull dir, què és el que té el caràcter? Pues si aquesta persona ha treballat i ha après a treballar i a controlar la seva frustració, ho matitzarà, li donarà temps, etc. Però això ho ha fet amb el caràcter, però el seu ser interior és de frustració, de passar, i li passa a molta gent, eh? Que volen, són impulsius, volen que tot funcioni. Per tant, si et sembla, parlaríem ara ja de caràcter, de com podem-lo anar treballant, perquè aquesta és la part que taparà aquells defectes que el temperament ens pot portar, si et sembla bé, Lourdes.
Perfecte.
Bé. Mira, un dels punts molt importants és el que estem fent ara. coneixes. Claro, estem parlant, ja sabem que el caràcter i el temperament són diferents, sabem que el caràcter es va formant, que el caràcter el pots aprendre. Per tant, l'autoconeixement, allò que difícilment fem, mira, ens mirem al mirall 15 vegades al dia, però quantes vegades parlem amb el que nosaltres diem el nostre nen interior, allò que portes a dins, eh? Allò que no mostres a ningú, que ho amagues, que són com les teves vergonyes, però que ho tens, sí? Llavors, aquesta capacitat de tenir autoconeixement et pot fer millorar el teu caràcter, és a dir, si saps que és impulsiu, saps que ja per naturalesa ho ets, i ara ho acabes de sentir, que no ho podràs canviar, amic i amiga meva, simplement ho podràs matitzar, el teu caràcter et pot ajudar a portar-ho meravellosament. Per això són dos aliats o dos enemics, ok? Control emocional. Això, tens molt emocional i reaccionaràs, i això et pot portar a molts problemes, és a dir, pots enamorar amb locura sense controlar la situació, o pots odiar amb locura, o pots agafar mania, o t'emociones de seguida, etc. I això sabem, no? Nosaltres ho sabem, ja.
Sí.
Ara són de moda els ladrones de l'amor, no? O alguna cosa així, no, es diuen, no?
Sí.
Els estafadores de l'amor. Això també ens donaria per un programa. Mare. Però bueno, no? Tu ho has llegit, això, no?
Sí,
sentit,
sí,
no?
Sí, sí. Tremendo.
És tremendo, de dones o homes, no?, que s'arruïnen perquè, bueno, per què? Perquè és que emocionalment tens un temperament que és capaç de donar-ho tot. Per tant, tu aquí has de començar a treballar i a dir, ostres, vull controlar les meves emocions. I l'emoció, que és molt bona, i l'has de donar rienda, però has de saber on es dirigeix. L'emoció és com un cavall. Si tu deixes un cavall que vagi al seu libre albedrío, et pot tirar, farà mil coses que tu no vols, però tu el vas domant i el cavall t'acaba fent cas. Però és igual, controlar emocionalment. Mira, t'haig de dir una cosa. Demà vaig amb unes conferències que també parlaran d'aquest tema, però vaig estar amb una nafagària i deien que el 80% teníem un temperament emocional alt. És a dir, duraven números del 80% en amunt, Vull dir, alt.
Molt alt.
Sí. Clar. Però és veritat, sense analitzem nosaltres mateixos, Lourdes, i jo mateix, quantes vegades no hem fet coses per no controlar l'emoció.
Sí.
De barallar-se, de fer coses amb els fills que no... Llavors dius, ostres, potser m'he passat.
Sí.
O, pues això, o enamorar-te bojament d'algú sense control i pot ser manipulat, etcètera, no? Per tant, el control emocional és molt important. I un altre dels punts que jo... un parell de punts més és un canvi d'hàbits. Si tu vols moldejar el teu caràcter, és important que entris a analitzar els teus hàbits. Vam fer un programa no fa gaire, si te'n recordes, Lourdes, que era Som els nostres hàbits. Nosaltres som allò que fem.
Sí.
Allò que fem cada dia, allò que estem fent contínuament, nosaltres ens convertim en allò. I llavors ens sembla que és la manera de viure. Però no és la manera de viure, és la nostra manera de viure. Punto. Sí?
Sí.
Per tant, canviar el teu caràcter també passa per canviar segons quins hàbits, segons quines coses que et molestaven i t'agrien el caràcter, coses que a la millor gent que et molesta dius, bueno, doncs canvio els meus hàbits i no estaré en aquest grup. Tenim grups de gent nocius, també existeixen punts nocius, emocions nocives d'altres persones. Doncs canvia els hàbits, no estiguis allà, intenta hàbits. I clar, quan estiguis, controla't emocionalment i digues, això no m'interessa gens. Perquè de vegades, i tot es passa, que estem amb gent i sortim amb mala bava, sortim enfadats, sortim tristos perquè hi ha gent que ho té negre, etcètera. Bueno, doncs canvia. I un altre, i l'últim punt que diria és disciplina i constància. A la vida, si volem fer canvis que n'hem de fer, si no volem seguir pels camins que sempre hem seguit, si no volem ser un hàmster amb una gàbia que està donant voltes a una roda, necessitem conèixer-nos i molta disciplina i constància. És com anar al gimnàs, si no tens disciplina i constància, no hi aniràs, el pagaràs i prou.
Exacte.
Això, jo, per exemple, sóc un exemple.
Jo també.
Ho estic explicant, però jo mateix em veig reflexat,
Totalment.
Però per coses Lourdes més importants a la vida, com pot ser, hòstia, jo els treballs em duren poc, o m'avorreixo fàcil, o disciplina. Escolleix allò que vols fer, tingues disciplina i tingues constància. Quan ve el problema, a l'hora de saber moltes vegades, que estem allà on no volem estar. I això és molt trist. Però llavors, si tens disciplina, dius, no, 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 jo per aquí no vull anar, canviaré. Me'n vaig a un altre lloc i allà tinc disciplina, constància i em vaig fent a mi mateix. No? Per mi aquests serien els quatre punts per començar a canviar. Eh? I ens farà canviar també amb la manera d'interactuar amb nosaltres mateixos, però sobretot també per interactuar amb els altres. Si conec el meu temperament, sé que segons quines coses em fan mal, però si moldejo el meu caràcter, puc tapar tot això. Puc, d'alguna manera, cobrir-ho amb allò que sí puc canviar.
O directament dir que no. Posar límits.
És que no en sabem. Clar, és que aquest és un bon puntasso, efectivament. Per exemple, el canvi d'hàbits entraria, efectivament, Lourdes, com sempre, a Diana. No, és veritat, aprendre a dir que no. És que no en sabem. És que de vegades, estaràs d'acord amb mi, no sé si t'ho ha passat, aguantem gent tòxica perquè ens sap greu, perquè és parent meu, però nosaltres no podem permetre. És com... Joder, és com si obrissis la nevera i deixis entrar un bitxo dintre que t'ho vagi podrint tot. Oi que no el deixaràs entrar?
Tal qual.
No? I si el veus el mataràs? Pues bueno, saber dir no és matar l'oportunitat de que algú et faci mal o que et manipulin o estar allà on no vols estar, efectivament. Efectivament.
Clar. I aquesta part
és... Tens tota la raó.
I és autoconeixement, que tornem al que deies tu, no?
Ah, efectivament.
Si coneixem que quan anem amb aquesta persona o amb aquest familiar... ens posem de mala gaita o ens entristeix, potser has de canviar alguna cosa.
És que, exactament, és que, bueno, aquell rato que tu dediques a conèixer els altres, que dediquem molt rato, dediquem hores a mirar youtubers i sobretot el jovent, ara que té molta tendència a buscar aquests que es diuen...
Els influencers.
Ja té influències, mira, no sortia el nom, eh? I no, més d'això és dedica't a autoconèixer tu. Perquè, com tu dius molt bé, podràs conèixer quines situacions vols a la teva vida, quines no vols, si hi ha coses que et porten estrès. Vale? Per exemple, una persona amb temperament tendent a l'estrès, un temperament nerviós, fàcilment caurà. I pot caure amb depressió, també. Eh? Pot caure amb problemes ja serios de salut. Sí.
Sí.
Perquè cedeix a la pressió. Per tant, una vegada tu et coneixes que això et passa, vale? Has de desenvolupar això que dius tu. Disciplina, autocontrol i saber dir no. Dir no, és que jo no vull estar en aquesta situació. Això ens passa a la feina, a Lourdes, tu que ets una curranta també nata, no? Quantes vegades hauríem d'haver dit que no? A moltes coses. No?
T'haig de dir una cosa. Sí. Fa no gaire em va passar un exemple d'això, d'una futura feina, i vaig dir que no. Per salut mental. Veus? Per salut mental, perquè sabia les conseqüències que tindria en mi. En mi i a la meva família.
Però vas haver d'arribar a l'extrem, carinyo.
Sí.
No?
Sí.
Sí?
Sí. Sí, no? Perquè al final dius, abans de que arribi al punt,
perquè
ja el conec, dic que no. I això, però m'ha lliurat de possibles conseqüències.
Efectivament. Però això t'ha arribat per l'autoconeixement. Mira el que acabes de dir. Abans de que jo arribi, ara ja estic al límit... Però hi ha persones que no ho acaben acceptant. Acaben amb malalties, ho dius tu, tenen problemes familiars, no? De moltes vegades tenim que prendre decisions entre la família i segons quines circumstàncies, sobretot relacionades amb la feina, no? I tu, per saber què dir que no, perquè hi havia un autoconeixement. Però també, no? I estaràs d'acord amb mi, vas dir que no perquè havies arribat una mica al límit. Sí? Estem d'acord?
Fa molts anys havia arribat al límit i ara era el moment de dir, no, un altre cop no ja caiguis. Està. No caiguis en la mateixa...
Clar. Exacte.
En la mateixa trampa. Sí, doncs
d'això estem parlant. Si el meu temperament és quedar bé, estar sempre ben correcte, fer... Clar, això em porta que els altres també ho aprenen, eh?
Clar.
Dic que hi ha vegades que la gent... Dius, jo els dic a gent, a les persones amb els que he treballat, no? T'has preguntat per què tothom ve a tu? És que sempre venen a mi perquè els hi fas cas, perquè el teu temperament és quedar bé, és ser bo, però ojo, tens que desenvolupar un caràcter d'autoconeixement i disciplina que digui no. Escolta, no m'ho demanis tot a mi, que aquí hi ha més gent, no puc dir sí a tothom i de vegades haig de dir no. Ser, mira, també n'hem parlat en algun problema, ser, això en diríem ser assertiu, saber dir no. Ser assertiu és tenir la capacitat de dir no sense ofendre ni enfadar ningú. Perquè quan no ets assertiu, saps què passa, Lourdes? Que al final acabes dient no d'una manera desagradable i en el que menys s'ho mereix.
Tal qual.
Final, sí, acabes engegant, em perdonareu, a vida, a l'últim punt, que el pobre que ha vingut és l'única primera vegada que... No?
Tal qual.
Per tant, has de ser assertiu. I si algú dius, home, pues mira, jo t'ho faria molt a gust, però no, jo no puc. Estic molt liat. O mira, jo a aquesta hora me'n vaig a prendre cafè cada dia. Bé, una de les coses importants sí, sí. en la vida, no? que es treballen, de dir, jo vull tenir els meus moments i tu no tens dret a provar pels meus moments. Tu ho faré quan jo consideri oportú una excepció i punto. I això saps, Lourdes, ho saps, perquè tots hem passat per aquí. Perquè també som una altra generació. Sí, no? Que tot era treballar i tot és... I no, dius, no. La vida és una altra cosa, no?
Sí, tal qual. I sí. Més després de tot el que està passant, jo crec que tenim prou antecedents com per començar a posar una mica d'ordre en les nostres
Tens
vides.
Raó. Abans de posar ordre al món, posem ordre a les nostres vides.
Exacte.
Perquè és tot el que tenim. No, en sèrio, ja està.
I
si no cuides el teu
vida.
Cos...
I tenim una vida només, i un cos.
I si no, efectivament. Si no cuides el teu cos, on vivirà? On viuràs? L'has de cuidar i, a més, has de viure bé. Per tant, efectivament, no vas d'arreglar el món, perquè és veritat que anem... Home, no vull ser pessimista, però anem cap a un món diferent, un món desconegut, no? Amb mandataris una mica estranys, ho tindrem que reconèixer, on les coses no seran sempre igual. Però és que el món ha sigut així, el món ha sigut canviant. I el primer que ens hem d'acostumar és a ser nosaltres la capacitat d'adaptar-nos, i això passa per conèixer-nos, per saber què vull, què no vull, què vull dir sí i què vull dir no. I qui vull que se m'acosti i qui no vull que se m'acosti. És que és així. Punto.
Ens quedem amb aquest missatge que jo crec que és tremendo i que farà rumiar més d'una persona que ens estigui escoltant.
Espero que sí.
I ho deixem pel més vinent.
Pues vinga, aquí ho deixem.
Moltes
gràcies. Per la vostra estona. Vinga, gràcies a tots.
Una abraçada.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Recollim l'actualitat penedesenca en aquest darrer flash de les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Bombers i ADF encaren la campanya de prevenció d'incendis forestals amb més optimisme gràcies a les pluges. S'acosta l'estiu, augmenten les temperatures i de forma directa creix el risc d'incendi. És per això que els bombers i les ADF del Penedès ja s'estan preparant per la campanya de prevenció d'aquest any. Una campanya que, a diferència de les anteriors, es preveu més esperançadora a causa de les pluges que portem en aquest inici d'any. Segons els bombers, la primavera i les pluges que l'han acompanyat han estat més o menys normals. El fet anormal, precisament, ha estat el d'aquests darrers anys amb la intensa sequera. En aquest sentit, el cos preveu una campanya més optimista. Des de les ADF, el president de l'agrupació de Font-Rubí, Ramon Torrents, també assegura que les pluges han estat favorables. Si els anteriors anys havien d'actuar amb petits conats d'incendi ja al maig, enguany no ha estat així. Això ha permès que les ADF puguin destinar tots els seus recursos a fer la prevenció d'incendis prèvia a l'estiu. Pere Llopart és el nou president de Corpinat. L'Associació de Viticultors i Elaboradors Corpinat ha renovat la seva cúpula directiva. Ton Mata i Xavier Nadal, fins ara president i vicepresident respectivament, tanquen una etapa de 4 anys marcada pel creixement i el reconeixement del projecte. Pere Llopart, copropietari i director tècnic de Llopart, ha estat escollit nou president de Corpinat, liderant l'única candidatura presentada a les eleccions de l'associació. L'acompanya Roc Gramona, director tècnic de Gramona com a vicepresident. La candidatura va ser aprovada per unanimitat aquest dilluns per l'Assemblea de Socis de l'entitat. Tom Mata continuarà vinculat com a representant del seu projecte personal, Bufadors, mentre que Ferran Junoy assumeix la representació de Recaredo a l'Assemblea i a la Junta Directiva. La gestió diària de l'entitat continuarà sota la gerència de Carles de l'Amor. Un any més, des de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca es coordina la campanya per al control de la vespa asiàtica, una espècie invasora que provoca greus perjudicis a l'abella autòctona i altres pol·linitzadors essencials per al nostre entorn natural i agrícola. Qui disposi de les trampes lliurades l'any passat pot passar per l'Ajuntament a recollir el líquid atraient. En cas de no tenir-ne, l'Ajuntament facilitarà una trampa de manera gratuïta. Aquesta acció es du a terme amb el suport de l'ADF de Sant Martí Sarroca, que col·labora activament en la lluita contra aquesta amenaça ambiental. L'Ajuntament agraeix la implicació de totes les persones que han participat en les campanyes anteriors, així com de forma anticipada totes aquelles que hi vulguin col·laborar enguany. L'experiència dels darrers 2 anys ha demostrat que el treball conjunt de la ciutadania té un impacte real, atès que l'afectació de la vespa asiàtica al municipi s'ha mantingut mínima gràcies a l'esforç col·lectiu. I acabem explicant-vos que la música coral a la Bisbal del Penedès compta amb el suport municipal durant aquest exercici. L'Ajuntament aprova un contracte amb l'Associació de Cors Antistiana per l'organització del cicle de concerts del 2025. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat un contracte per un import de 4.422 euros amb l'Associació de Cors Antistiana del municipi, mitjançant decret d'alcaldia per l'organització del cicle de concerts 2025 a l'Església de Santa Maria de la Bisbal del Penedès, concretament per als concerts de l'abril, l'agost i el novembre. Amb aquest contracte, l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès continua donant suport a la cultura i, en aquest cas concret, a la música en directe i a l'orgue de la Bisbal. Els cors bisbalencs Antistiana i Santa Maria són un referent de la música coral al Baix Penedès des de fa molts anys.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Com cada dijous, posarem el punt final al magazín amb música. Avui, amb les nostres zones de música, la secció que condueix mensualment la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, que ens espera als estudis de la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez, per parlar-nos de música LGTBIQ+.
Com comentes, un cop al mes ens visita la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, la Janet Porter. Sota el braç porta el seu ones de música. Janet, molt bon dia. Com estem?
Bon dia. Pues molt bé, molt bé. Aquí, primaveral.
Cita mensual, cita del mes de maig. I com sempre, comencem desgranant una mica el que passarà a l'Escola de Música durant tot aquest mes. Primavera, per tant, moltíssimes propostes, bateria total.
Doncs sí, noia, tenim un trajín. Avui mateix tenim a les 8 del vespre a la pista de Sant Josep tenim la cantata dels nens i nenes de sisè, que aquest any he escrit jo i dirigeix la Vanessa Carreras, i que es diu Que lo que, o Que el que, o digue-li com vulguis, però és Que K-L-K. I, bueno, el nom, hi ha molta gent que em diu que és això, és una cantata que tracta de l'adolescència, de la manca de comunicació, de la dificultat de la comunicació, dels canvis que comporta, i jo buscava una paraula o alguna cosa que fos molt del jovent, per dir aquest dubte, aquest constant preguntar-se què punyetes està passant. I per això el nom. Doncs això serà avui a les 8 a la pista de Sant Josep, com hem dit. Després, el dia 10, tenim la Marató de Pianos, la 13a Marató de Pianos, que, com sabeu, cada any ens trobem aquí a la Capella de l'Índex amb dos pianos de cua moníssims que sonen com, bueno, una meravella. I que fa, bueno, és un dia molt especial pels pianistes perquè es poden seure a tocar un piano amb cara i ulls. I estarem des de les 9 del matí fins a les 7 del vespre, tarda vespre. I, bueno, com el seu nom diu, és una pedazo marató, eh? De marató. I aquell mateix dia, al matí, també, els músics, els de Ben Metall, estaran a Vilanova, perquè hi ha la Metalà, que ja n'hem parlat algun dia, que és aquesta trobada d'instruments de ben metall, que és molt xula, perquè peten superbé, superbé. És molt, molt guai. El dia 17, a l'AFA de l'Escola de Música, ens ofereix un taller de percussió corporal amb el Santi Serratosa, que és un very best de la percussió corporal, i és un taller familiar, o sigui que hi pot anar qui vulgui, de l'edat que vulgui, i encara que no sigui de l'Escola de Música, és entrada gratuïta, l'únic que ens hem d'apuntar a l'Escola de Música, però s'hi pot anar i serà molt guai, a les 11 del matí.
Perfecte.
Després, el dia següent, el diumenge, el dia 18, tenim el concert de primavera, amb la cantata El nen enamorat de la lluna. La cantata de primavera és, diguem-ne, el concert que ofereixen els petits de l'escola, des de P3 fins a Iniciació 2. I com dic això, doncs aquest any farem la cantata El nen enamorat de la lluna, que és molt mona, i que tothom està també convidadíssim, a venir a 6:45 a la Fassina. Ai, que m'ofego! I després, el dia 23, tindrem una xerrada d'òpera, de les òperes de Mozart, bueno, de Mozart com a compositor d'òperes, oferta per al Quim Suazo, que ja ens ha visitat en diverses ocasions i que és un gustasso de persona, perquè, a part de ser molt amable i saber-ne molt, ho fa amb una il·lusió i amb una passió que recomano a tothom que vingui a veure aquesta xerrada del dia 23 a les 7:30 de la tarda a la sala d'actes de l'escola. I això, obert a tothom, també. El dia 30 tenim la Combogira a Sant Esteve de Sesrovires. I el dia 31 tenim un movidón, que és el Rítmics, que és aquesta trobada de joves músics europeus que es fa a Catalunya. És una cosa que cada any es fa en un país diferent. Aquest any es fa a Catalunya i vindran persones i agrupacions i escoles de tota Europa. I a nosaltres ens visitarà, bueno, nosaltres som una subseu, és a dir, no podem fer una gran cosa, perquè no tenim, desgraciadament, no tenim un auditori, no tenim un lloc on ficar-los, però farem una petita trobada i en aquest cas a nosaltres ens visitarà un grup de violins d'Estònia, un grup de vent de corda, perdó, de vent no, de corda de Luxemburg, una altra població catalana i nosaltres oferim amb la nostra banda i la nostra taller de corda també una part del concert. Això serà un concert que començarà cap a les 11 a la Fassina i que tothom hi és benvingut. I ja està, amb el 31 s'acaba.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Però també hi ha una altra cosa que és molt important, que és que el dia 15 i fins al dia 23 hi ha la preinscripció per tot l'alumnat nou que vulgui venir a l'escola. Val? Teniu tota la informació a la web, és molt fàcil, però si tinguéssiu cap problema, doncs podeu trucar a l'escola o fer un mail a l'escola i ja us ajudarem a fer-ho.
Dit això, tota aquesta bateria de propostes per aquest mes de maig, deixem de banda Escola Municipal de Música i anem amb un altre dels protagonistes d'avui, la música, òbviament. De què parlem, Janet?
Doncs avui parlarem de música LGTBIQ+, però ja només començar ja tenim un problema, perquè no m'agrada tenir que posar-hi un nom. No? No m'agrada tenir que posar... Vaig estar pensant com ho podíem plantejar, perquè hauríem de poder parlar només de música, de músics, sense més. Però si em permeto fer aquest programa sobre persones que d'una manera o altra estan dins d'aquest col·lectiu, és només perquè és una manera de visibilitzar un camí que per molts va ser o és difícil i per recolzar una lluita que malauradament encara està en procés. I, de fet, només cal mirar al nostre voltant i veure el que ha passat a Anglaterra, on les persones trans no poden ser tractades com el que són, homes o dones, de ple dret. Per la qual no anem bé. No. Som sobretot els grans, els de la meva generació i els d'abans i els de després, els que encara fem tantes diferències i tantes... pensaments que, no sé, jo crec que la joventut actual té com molt assumit i que no és més diferent que el color dels ulls o el color dels cabells o coses així. Però, malauradament, encara hi ha molta feina a fer. I és un camí que no ha sigut gens fàcil. Moltes i molts han patit, moltes i molts no han pogut assumir, moltes i molts han viscut un infern, i moltes i molts han sigut els que han lluitat i els que lluiten, perquè això sigui això de sentir-se home, dona, home que estima home, dona que estima dona, que tot plegat hauria de ser tot més natural i no fer tanta diferència. Anem a escoltar una musiqueta. Jean-Baptiste Lully, és un dels exemples de persones que van tenir que conviure en un moment que és que ni es plantejava la possibilitat, amb la seva homosexualitat. No cal dir que... Bueno, això és la Marche pour la Cérémonie de Turc, que l'he posat ja en diverses ocasions, perquè, a més, és la meva música del mòbil, però és que m'agrada molt. I llavors, bueno... Això, doncs, no cal dir que en totes les èpoques hi han hagut persones d'aquest col·lectiu fent i produint música. I en aquest cas, Lully, en el segle XVII. Però la història ha estat tan centrada en l'home i en el compositor que no trobaríem cap compositora, o gairebé cap, i per tant no podríem parlar amb justícia de tot el col·lectiu. Per la qual em centraré ja més en el segle XIX, ja el segle XX i XXI, en el que serà més d'un programa, perquè ja veig que avui ni no l'acabo ni de cor. I arribarem en aquest segle XIX amb una senyora, la Ethel Smith, que era una sufragista que treballava d'una forma bastant clandestina, bueno, treballava per sufragista, per el dret de les dones, però així d'una forma més clandestina també lluitava per el dret de les lesbianes en un moment que evidentment no es podia ni somiar. Posarem d'aquesta senyora el pròleg d'una de les seves òperes que es diu Der Wald, de 1902. Francis Poulenc va ser un dels primers compositors obertament homosexual i va dedicar o escriure algunes de les seves obres inspirant-se o dedicant-les a alguns dels seus amants, com el Concert Campestre de 1928. En un moment en què la homosexualitat era delicte penat a Gran Bretanya, Benjamin Britten va viure un gran amor amb el tenor Peter Pears, amb el que va viure 40 anys. i pel que va crear un munt d'obres. Es diu que va compondre la primera òpera clarament homosexual, Billy Budd. Que sigui la primera o no és molt relatiu, però en tot cas va ser un lluitador per la llibertat i per la pau. Escoltem l'ària Look through the port comes to moonshine astray. Bueno, ho dic fatal, ja ho sé, però és de Billy Budd. Greu no poder deixar.
Llàstima, sí, sí, amb aquesta veu.
Però bueno, la llista és llarga i diversa, però ara farem un canvi d'estil cap al jazz i cap a la música popular. I per això anirem a Berlín, on hi va haver un important moviment que va estar a punt de despenalitzar l'homosexualitat. El 1925 hi van arribar a haver-hi més de 80 bars de cabaret que acollien espectacles drac i d'altres tipus. Com, per exemple, la dona que després veuríem en moltíssimes pel·lícules, la Marlene Dietrich, que no tindria massa problema en declarar la seva bisexualitat. Escoltem-la.
Vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen.
Aquesta sí que m'ha fet llàstima, eh?
Mentrestant, a altres ciutats també bullien amb sales que oferien festes i sovint bastant boges, en què es podia ballar la fantàstica i desinhibida Josephine Baker, per exemple, que també declarava la seva bisexualitat i aprofitava la seva fama per lluitar contra la segregació. Als anys 20, als Estats Units, van sorgir un gran moviment de blues womans, i és curiós, perquè avui buscava blues woman i no em donava la possibilitat. Només em donava la possibilitat de bluesman.
Tela.
Malament anem, eh?
Molt malament.
Moltes d'elles sorgien de les esglésies i del gospel, i moltes d'elles sorgien d'orígens molt humils i sovint amb uns terribles conflictes morals i socials, ja que la seva possible homosexualitat xocava molt amb l'entorn del que venien o en el que es movien. Dones com Bessie Smith, l'emperatriu del blues, o com la Rinney, la Big Mama, la mare del blues, i la nostra també, la nostra estimada Sister Rosetta Tharpe, us en recordeu? La mare del rock and roll. Doncs això, un munt de dones que i a sobre eren negres, per lo qual encara ho tenien més fotut. Escoltarem, crec que ja per acabar, perquè no ens donarà per més, a la Bessie Smith, cantant a la llibertat sexual de les dones amb la cançó Young Woman's Blues.
Amb aquesta cançó que ja escoltem de fons, abaixem el taló d'aquest programa d'avui i ens retrobem el mes vinent. Janet, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
Woke up this morning when chickens were crowing for day. And on the right side of my pillow, my man had gone away. By his pillow, he left a note reading, I'm sorry, Jane, you got my
Són 3 hores de ràdio diàries, és la nostra ració, la nostra dosi, i aquest dijous, 8 de maig, toquen a la seva fi ja. Gràcies per acompanyar-nos, us emplacem a retrobar-nos i escoltar-nos a l'antena del Penedès en xarxa demà a partir de les 9 i 6 minuts. Gràcies, bon dijous.
Baby!